Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, avui part del nostre programa serà per parlar d'aquest llibre titulat Espigues Encontrades, que recull la història de la presència a Espanya de les germanes de la Immaculada Concepció de Castres, que tenen presència a Lloret de Mar. Amics i amigues, benvinguts en una nova edició d'Església Viva. Com sempre, iniciem el programa escoltant la carta que ens escriu el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Del baptisme de Joan al baptisme de Jesús. Aquest diumenge celebrem la festa del baptisme de Jesús. Recordem que Jesús, en el començament de la seva vida pública, abans d'iniciar la predicació, després dels anys de silenci de Natzaret, s'acosta al riu Jordà per ser batejat per Joan. Aquest oferia un baptisme de conversió o de preparació al poble per acollir el Messies, aquell que serà més poderós que ell i que batejarà amb l'Esperit Sant. Per això el baptisme de Joan era un baptisme de conversió per acollir Jesús. Jesús mateix es va posar a la fila dels qui es feien batejar amb solidaritat amb el poble. Però Joan no el volia batejar, sinó que volia ser batejat per ell. Finalment, Joan accedeix i és el moment que els evangelistes remarquen el testimoni de Déu Pare. Aquest és el meu fill, el meu estimat, amb qui m'he complegut. Tota la vida pública de Jesús, predicació, accions o miracles, deixebles, pregàries, sofriments, passió, mort i resurrecció, manifesten qui és Jesús, què proposa, què ofereix com a fill estimat de Déu i salvador de la humanitat. Acabada la vida de Jesús, després de la seva resurrecció, els evangelistes Mateu i Marc recullen la missió que Jesús confia als apòstols. Aneu i bategeu en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Ensenyeu a guardar el que us he manat i jo sóc amb vosaltres fins a la fi del món. Tota la història de l'Església, des dels fets dels apòstols fins avui, testimonia que hem complert i volem complir la missió confiada. Nosaltres hem estat batejats i bategem amb el baptisme de Jesús. Reflexiono a partir d'alguns fets que vivim en relació al sagrament del baptisme. El baptisme d'infants. Constatem que han disminuït els baptismes d'infants. Els pares o viuen allunyats de l'Església, o es manifesten no creients, o no valoren el baptisme dels seus fills com un do important per la seva vida. Potser ni es plantegen aquesta possibilitat. El fet ens assenyala que primer cal la conversió dels pares. Ells han de descobrir i estar convençuts de la importància de creure en Jesucrist i d'acollir el regal que els seus fills ho siguin també, de Déu, amb la força de l'Esperit Sant. També han de valorar que tinguin una família universal, catòlica, l'Església, que malgrat les nostres febleses, podem oferir Jesucrist i els seus dons a les persones perquè la seva vida tingui sentit més enllà de la mort. Sense la conversió dels pares, no s'entén el baptisme dels infants. Però alerta, doncs el fet mateix de fer néixer una nova vida, de sentir-se responsables del seu creixement i educació, pot esdevenir un primer pas perquè es plantegi la possibilitat del baptisme, tot redescobrint, no descobrint, la proposta de Jesús. De fet, som batejats en la fe de l'Església i la dels pares i padrins. També quan els adults demanen el baptisme després d'un temps de preparació en les comunitats cristianes, el catecumenat, ha calgut la conversió a Jesucrist. Els motius poden ser molt diversos i molt senzills, com la celebració d'un casament, el fet de padrinar un baptisme, el testimoni de vida de cristians, el fet de la primera comunió dels fills, el descobriment del cristianisme, fets de vida que provoquen interrogants i activen unes llavors sembrades d'anys. La conversió sempre precedeix el baptisme. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Jordi Grau. Benvingut, Jordi, bon any.
Hola, què tal? Bon any.
Quan vulguis.
Any rere any esperem veure els diaris i els titulars dels noticiaris que alguns dels desitjos que provenen d'antic i que repeteixen any rere any els homes de bona voluntat es facin realitat. Per això, quan arriba cap d'any, demanem amb insistència pau a la terra i amor i justícia i social per tota la gent que la pobla. O, des de no fa tant, recitem com a desitjables els lemes republicans: llibertat, igualtat i fraternitat. Tant de bo algun dia poguéssim deixar de fer-ho, perquè aquests desitjos s'haguessin concretat en una realitat en la que els humans no fóssim iguals, que seria molt avorrit, sinó que en les nostres diferències tinguéssim el mínim exigible per ser considerats, des d'un punt de vista material, tots tan iguals com ho som als ulls de Déu. En el mentrestant, ens haurem de conformar en treballar per rebaixar la fam al món i perquè disminueixin les desigualtats, per tornar a demanar que no es declarin guerres com la que els poderosos del món ens anuncien per Twitter i perquè s'acabin les que hi ha i que són molt cruentes, tot i que no surtin en els titulars del dia a dia. I posats a fer que aquests titulars ens anunciessin que el diàleg polític no només és possible, sinó imprescindible i que s'engega immediatament, que es deixa de perseguir els que tenen set i fam de justícia i, per tant, que s'alliberi a qui està injustament empresonat i que trobem els punts d'acord necessaris per deixar un món millor als nostres fills, començant pel medi ambient i un planeta habitable. Que es trobi remei a les cruels malalties que s'emporten massa aviat tanta bona gent i, si pot ser, que sapiguem on serà l'hospital de futur que els gironins ens cal i ens convé. I ja posats a fer que el nostre equip, sigui el que sigui, aconsegueixi els seus objectius. I com diu la dita catalana, que tinguem salut i feina tots plegats.
Ha sortit al mercat el llibre Espigues Encontrades, el llibre escrit per la germana Glòria Castillo, la germana Maria del Carmen Manjón i altres germanes, on es recull la història de la presència a Espanya de les germanes de la Immaculada Concepció de Castres. Tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica la germana Glòria Castillo. Benvinguda, germana Glòria. Per què el títol d'aquest llibre, Espigues Encontrades? Què significa aquest títol del llibre?
Per mi, molt, perquè jo sóc una respigadora. I llavors aquestes espigues les vaig trobar al camp del meu poble. Jo vaig fer el buquet i després la fotografia me l'han feta. Però aquesta és una realitat. Però, a més, les espigues... N'hi ha moltes. Jo he trobat aquestes en els arxius de la Casa de Lloret, que és la casa mare d'Espanya, des de 1903. Llavors n'hi havia moltes d'espigues, però jo he trobat aquestes.
Molt bé. Vostè deia que Lloret de Mar és la casa mare d'aquesta congregació de les Germanes de l'Immaculada Concepció de Castres, no?
A Espanya, perquè la casa mare nostra és a Castres, on va... viure i va fer la casa la nostra fundadora, Emilie de Villeneuve, el 1836.
Vostès van ser conegudes, sobretot aquí a Lloret de Mar, com les monges franceses.
Sí, perquè van ser exiliades el 1903 i van trobar asil aquí, ara, aquest col·legi, perquè van venir les germanes i, a més, venien amb algunes... alumnes del col·legi de Toulouse, perquè s'havia de tancar per unes lleis que no volien que les monges fessin educació públic, Sí, no, no volien de cap de les maneres. Havien de tancar els col·legis i van tancar molts col·legis a França i van venir a als pobles més de la vora de França. La Jonquera, la Bisbal, Dasc, Cap de Bànol... Bueno, van tenir moltes obres obertes, però també es van tancar. L'última que estava tancada definitivament també va ser la de la Bisbal, a 1936.
On és Castres?
Castres està molt a la vora de Toulouse, a una hora, a la mateixa longitud, o sigui que està d'aquí a 4 hores de cotxe.
La seva fundadora qui va ser?
Jeanne-Émilie de Villeneuve, que va estar canonitzada el 2015.
Parli'ns una mica quin és el motiu que ella fundés aquesta congregació.
Bé, aquesta, la primera fundadora, era nascuda en una família noble a Toulouse, va néixer en 1811. I llavors aquesta dona, mira, tenia germans i germanes, però ella sempre volia dedicar-se als pobres i volia ser una religiosa de la caritat, perquè al seu poble n'hi havia, no?, a Castres. Però Déu la va portar a ser fundadora d'una altra congregació que també es dedica als pobres. Va deixar el castell, va deixar la vida molt arreglada i es va dedicar a la gent necessitada.
Vostès van venir aquí a Lloret de Mar, tal com ens ha comentat, l'any 1903. Quin és el carisma de la seva congregació, de l'Immaculada Concepció de Castres?
A més d'estar consagrades, com totes les altres religioses, nosaltres fem, a més dels vots normals de la vida religiosa, de pobresa, castedat i obediència, també volem fer un vot, fem un vot de treballar pels pobres, pels ànims, per totes les ànimes, deien en aquest moment, no? I sobretot els membres sofrents de Jesucrist. Perquè de seguida la nostra fundadora, en 1847, gairebé de seguida de la fundació, va enviar missioneres al Senegal i al Gabon. O sigui que la idea missionera va estar des del naixement de la congregació.
I aquí a Lloret vostès segueixen tenint aquest col·legi?
Sí, tenim aquest col·legi perquè no ho podíem fer d'una altra manera. Però a més del col·legi van estar a l'asil d'aquí de Lloret, a l'asil d'ancians, a Sant Pere del Bosc, i van tenir també una obra bastant arrelada al poble, en aquell moment al Casal de l'Obrera. O sigui que sempre han tingut unes altres activitats. La catequesi va estar sempre present en les nostres perspectives. O sigui que no només ens hem tancat al col·legi, que volem que sigui cristià, però a més d'altres feines.
I la realitat de Lloret de Mar, de la congregació, quina és? Quantes germanes sou?
Ara són poquetes, només són 4. I han tingut de fer, bueno, perquè no hi ha vocacions. O sigui que aquesta és la realitat nostra, no? I de moltes germanes. No de la congregació, perquè en tenim de religioses ben maques al Senegal, a Benín, al Gabon, al Congo. O sigui que la realitat nostra és una congregació internacional, per tota l'Església, no?
I el col·legi, quines etapes fa?
Des de 3 anys fins als 18 anys, perquè d'aquí se'n van a la universitat.
O sigui, fan fins al batxillerat.
Sí, el batxillerat també el tenim.
I a nivell de l'Estat espanyol, quina és la realitat de la seva congregació? A quins llocs està?
Estem a Burgos, estem a Madrid, estem a Almeria, estem a Barcelona, estem a Navarra.
Parli'ns una mica d'aquest llibre, Espigues Encontrades.
Bueno, aquest llibre va ser una dèria meva, no? Perquè jo volia... Va sortir perquè fa el 2011 vaig fer un recull de totes les coses i totes les peces que n'hi havia per tot arreu al col·legi i vaig fer un museu d'antiguetats. O sigui que, en tenint recollides totes les coses que siguin una mica significatives de la història de Lloret de Mar, aquí al col·legi, llavors vaig fer un recull de tot i ho vaig ficar, bueno, a les golfes. O sigui, perquè no... era un espai de 200 metres quadrats i, bueno, vaig tenir la possibilitat de recollir gairebé tot. Això va ser d'objectes. Però després vaig dir, mira, aquí a Lloret n'hi ha moltes coses escrites, tenint circulars de les Madres Generals, que van venir aquí, bueno, van arribar manuscrites des del 1903 fins ara. O sigui que l'arxiu està molt complet. Llavors n'hi ha encara moltes espigues per recollir.
Què hi trobem en el llibre?
En el llibre trobem l'obertura de les cases que van tenir. Tenir també, sobretot aquesta, i una mica d'història, si hem pogut recollir-la, perquè de les cases es van obrir moltes i es van tancar bastants, no? O sigui que encara queden, però van tenir més cases. Això seria una cosa, però vaig trobar un anuari aquí a l'arxiu, un anuari del col·legi que feia referència a les nenes que tenien en aquell moment. Una mica com si fos una memòria històrica, però sense la firma de les mestres, que gairebé eren totes mestres les que arribaven a Lloret, no? Però les alumnes realment van tenir la sort de tenir les matèries que feien, els títols que es donaven, tenint un quadre molt maco al museu, un quadre de tots els títols acadèmics i reglats, o sigui que es donaven des de 1924. Després també van tenir la sort de trobar un diari, diari de les cases, bastants diaris de les cases, de Lloret, de la Bisbal i d'altres llocs. Però sobretot tenim un diari que nosaltres ho apreciem molt, que és un diari de guerra de la germana Xavier Gardón, que realment va tenir la bona idea d'anar fent el resum de cada dia de la guerra de 1936 a 1938, i llavors feien aquest resum i el van trobar en francès, el van traduir al castellà, i no van trobar, sí que els van trobar els quadernes que feien servir, però sobretot van fer un resum, i nosaltres vam publicar en un anexa d'aquest llibre un resum d'aquest diari de guerra. I aquest diari de guerra ens posa en contacte a la realitat que es vivia aquí a Lloret de Mar. El col·legi era el col·legi hispano-francès i estava sota la protecció del consulat francès. Llavors aquí n'hi havia orfelines de tota mena, de tots partits polítics. Llavors el van defensar i no van patir les nenes i no van patir els ancians que tenien a l'asil. Uh-huh. I també hi ha un altre annex que a mi m'ha agradat molt perquè ho he fet jo, d'una germana significativa per mi, que era Sor Micaela. I un tercer annex ho he posat perquè tothom ho conegui, perquè quan es van celebrar el 75 aniversari, el historiador Esteban Fàbregas va fer un parlament molt bonic, que, esclar, el trobem aquí perdut a l'arxiu, i jo ho vaig posar perquè tothom ho sàpiga, perquè tothom ho vulgui llegir, no? I un quart annex em va agradar molt, perquè és com vivien les nenes en aquell moment del principi, bueno, del primer terç del segle XX. Perquè em va arribar un llibre escrit per una de les alumnes, i llavors vaig fer un petit resum del que deia ella en un capítol d'aquest llibre de recordances de la seva infantesa. Això és important. Bueno, jo penso que hi ha moltes coses al llibre, Però això és interessant per mi. No sé si les antigues alumnes, bueno, aniran veient. També he recollit tot el que tota la informació que em donaven del Col·legi d'Horta, del Col·legi de Xarri, de les cases de Campohermoso, que estan a Almeria, o sigui, i de les altres cases que anaven arribant articles. És clar, jo no he volgut fer tota una estructuració del llibre, però perquè he respectat el que em donaven. O sigui, que de vegades només feia la introducció d'allò que em donaven.
Suposo, germana Glòria, que aquest llibre interessarà els exalumnes, no, del col·legi i alumnes actuals del col·legi.
Jo penso que sí, però no ho sé, perquè boca a boca s'està donant, però, bueno, jo espero que tingui una mica de ressò.
Qui el vulgui rebre, doncs què ha de fer, germana Glòria?
Contactar amb mi, perquè jo fins ara tinc la meitat de la publicació.
Bé, el telèfon és el 972-36-47-40, per si el volen comprar.
I aquest és el col·legi, perquè jo he donat el del col·legi, perquè prefereixo que durant el temps del curs està obert i localitzen de seguida.
972-36-47-40, i el preu és de 25 euros, inclou l'enviament.
Bueno, això ha estat una cosa de mossèn Martí Dià, que m'ha fet la propaganda gratis. O sigui, que jo he posat només aquí 15 euros i dic, no, que s'ha d'enviar.
Home, si l'han d'enviar, lògic que s'ha de... Si no...
Ha estat ell, eh?
Sí, l'enviament, però si el volen comprar els de Lloret és més barat, no?
Exacte.
Vostè, que porta tants d'anys com a professora del col·legi...
D'història, sobretot.
D'història. Com han canviat els alumnes al llarg dels anys? Com els veu ara? Com els veu ara?
Mira, jo vaig començar l'any 1970 a donar classes aquí. He fet la carrera d'història general. I llavors, en aquell moment, em va tocar, bueno, molt poques alumnes. Vaig tenir una vegada dos alumnes de grec. O sigui, només. Quatre alumnes de llatí, després 14 o 15 de història de l'art, o sigui, en tenia molt poquetes, no? Això parlo de 1970-75, però després es va engrandir el col·legi perquè les monges catalanes se'n van anar de Lloret i van deixar, bueno, moltes alumnes de Lloret que van venir al nostre col·legi, perquè això va estar una mica de problemes, no? Quan van venir només podien tenir pensionistes. Pensionistes, ni que siguin de Lloret, només pensionistes. En aquell moment, les pensionistes, per el col·legi ho era tot. I les germanes ho eren tot per elles, no? Però n'hi havia 20 germanes al costat de... Quan jo vaig venir, n'hi havia 100 alumnes, només 100 pensionistes, n'hi havia 20 monges religioses, i n'hi havia, nosaltres eren 18, jo he estat, vaig entrar a l'escola apostòlica, que això també està al llibre, tota la història de l'escola apostòlica, que era una mica com si fos el seminari de la congregació, i també tota la història del noviciat. O sigui que tot això és molt interessant per mi en el llibre. La història de l'escola apostòlica, que van celebrar el 25 aniversari, el 50 aniversari, però ja no hi és, en l'escola apostòlica, i el noviciat a Espanya tampoc hi és. Però, bueno, tot això és història.
Sí, però jo em refereixo més que res, germana Glòria, als alumnes d'aleshores amb els d'ara. Com els veu? Els veu més trempats, més estudiosos, al contrari, més moguts, menys moguts?
Bueno, jo ja fa 10 anys que estic jubilada, tinc 76 anys. O sigui que gairebé no puc parlar de la... però que és tot un món, sí. Els últims alumnes per mi eren molt trempats, perquè realment tenien una estrata social gairebé mitjà, no de l'elite, però sí mitjà, i n'hi havia molts alumnes en aquell moment. Jo vaig tenir 30-40 alumnes a la classe, no? En aquell moment, al principi, més fàcil, perquè eren nenes només, però després ja es va complicar més amb nois i noies. Això va estar abans de l'any 80, o sigui, abans. I els nens i noies, bueno, els nois i noies, que jo he estat sempre en grans, estudiaven molt. Ara, jo no sé si quan estudien, perquè fan setmana de l'anglès, setmana del francès, setmana de les matemàtiques, setmana de no sé què, concurs no sé qual. Bueno, no ho sé, això a primària, però jo sento parlar només, no tinc gairebé coneixement directe. I els alumnes estan més trempats? Sí, perquè realment fan uns treballs impressionants de recerca. O sigui, realment jo penso que sí que hi ha una qualitat. I quan arriben alumnes d'altres llocs, pues diuen, oh, aquest hi ha un nivell maco. O sigui, continua el nivell d'estudis al col·legi nostre. O sigui, que això penso que sí que estudien en algun moment, a més del mòbil, pues, també estudien.
Molt bé. Doncs ha estat un plaer, germana Glòria, poder parlar amb vostè sobre aquest llibre, Espigues Encontrades, que resum la història des del 1903 de les germanes de l'Immaculada Concepció de Castres a tota Espanya, però en especial també a Lloret de Mar, on tenen vostès aquesta congregació i aquest col·legi.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Gràcies a vostè.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 12, el nostre bisbe francès, que és a Blanes, a 11:15 del matí, presidirà la celebració de l'Eucaristia i seguidament es reunirà amb les entitats i grups parroquials. Dissabte de la setmana que ve, Escola Diocesana de Catequistes, des de les 10 fins a 12:15 del migdia, amb el tema Parlem de Jesucrist, missió rebuda del Pare i tramesa a nosaltres. Serà càrrec de mossèn Joan Soler, rector d'Arenys de Mar i Arenys de Mont. També dissabte, pregària en favor de la unitat dels cristians a la parròquia de Sant Josep de Girona, 7:45 del vespre, amb cants i lectures. I una bona notícia per la nostra església és que el diumenge de la setmana que ve, a les 5 de la tarda, a la catedral de Girona, el bisbe francès ordenarà de capellà el diaca mossèn Antoni Coll. Precisament tindrem a mossèn Antoni Coll la setmana que ve aquí a Església Viva.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 12 de gener. Ho fem amb mossèn Joan Torra, a qui agraïm la seva presència amb nosaltres. Gràcies, mossèn Joan Torra.
Gràcies a vosaltres.
Que ens ha estat acompanyant durant tots aquests evangelis del temps d'Advent i de Nadal. Moltes gràcies pels seus evangelis.
A vosaltres, repeteixo, molt bé.
Recordem que mossèn Joan Torra és el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i també rector de Torelló, el bisbat de Vic. Quan vulgui, mossèn Joan.
Necessito que em bategis. Joan no havia tingut cap inconvenient en batejar tothom qui s'acostava a ell amb un desig sincer de conversió. Ell ho certificava amb aquest gest del baptisme, però no podia fer res més que donar fe de la voluntat del qui havia vingut. Quan arriba Jesús, Joan reconeix que no el pot pas batejar, sinó que és ell qui necessita aquell baptisme que Jesús inaugurarà amb la seva mort i resurrecció, perquè dona l'Esperit. Això va ser realitat en el nostre baptisme, ben divers del de Joan, perquè hi vàrem ser fets fills de Déu, plens del seu Esperit. Ho hem de manifestar portant en la nostra vida la bona nova de la salvació de Déu, fent-la arribar allà on vivim i som, amb tota confiança.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez.